Molt bon dia i benvinguts a Cugat Mèdia. Benvinguts en aquest cicle d'entrevistes electorals per a les eleccions del 23 de juliol. Avui és el torn de Vox i tenim amb nosaltres un dels seus regidors a l'Ajuntament de Sant Cugat, el senyor Jordi Guiradó. Molt bon dia i benvingut a Cugat Mèdia, senyor Guiradó.
Déu us guard, molt bon dia.
Vostès presenten un ideari programàtic que anomenen Agenda Espanya, amb 20 temes molt 20 punts temàtics, on la paraula nació es repeteix fins i tot en 105 cops, he comptat en 46 pàgines. Per què és tan important la bandera espanyola per vostè, si la paraula nació espanyol i espanyolització?
Per nosaltres, la nostra pàtria engloba tota una manera de viure. Som hereus d'una tradició i menys tenir-la, no contemplar-la amb l'amor que se li deu a tantes persones que han donat la vida per aquest territori, per aquesta llengua, per aquestes tradicions, per aquesta cultura, doncs no és bo. Estem vivint uns temps, no només aquí a Espanya, sinó a nivell global, a nivell planetari, on cada vegada les nacions prenen menys importància. Aleshores, per nosaltres, per sobre de el que seria els governs més tecnòcrates o controlats per lobbies i per unions no naturals, doncs creiem que és molt important remetre'n sempre a aquestes arrels. Espanya és una nació de les més grans, que havia sigut una de les nacions més poderoses del món. Aleshores, creiem que és de vital importància que el nostre poble sigui conscient d'això. Això ens donarà molta força. En un moment en què cada vegada la societat està més nuclearitzada, més dividida per mil motius, doncs sempre és bo tenir una bandera comú, un objectiu, un referent comú que ens agermani i que ens ajudi a tirar endavant per construir un futur millor.
Però a Espanya hi ha més banderes, no només l'espanyola. A vostès els hi representen aquestes banderes o no?
Per suposat. Espanya està format per una gran riquesa cultural. Precisament això és una de les coses que sempre nosaltres ens agrada potenciar. Tenim un gran folklore, tenim unes tradicions precioses arreu del país. Hi ha balls regionals preciosos, hi ha tradicions molt boniques, llengües que són romàniques, llengües que no són romàniques i que s'han de mantenir, evidentment, són part d'aquest llegat cultural. Això sí, sense menys tenir aquesta llengua mare que ens agermana a tots, que és un altre vincle d'unió, que és l'espanyol, i que ens agermana també amb els pobles hispanoamericans, també. Per nosaltres, Espanya és un exemple de convivència i de pluralitat.
Diu que es menysprea el castellà. Realment creu que això és així, tenint en compte que el que està en perill són llengües minoritàries com el català, el gallec, l'euskera?
No comparteixo gaire que estigui en perill. Jo sóc catalanoparlant. Em trobo aquí al territori, a Catalunya, em trobo en que em puc expressar lliurement en català i en castellà bastant bé. El que sí que veig, i ja parlo com a mestre, jo sóc mestre d'ofici, el que sí que veig és que producte de voler, suposo que amb tota la bona intenció del món, voler dotar a les polítiques educatives d'una certa prioritat a ensenyar en català, en segons quines zones, insisteixo que són en segons quines zones, s'ha de ser molt honest, en segons quines zones del nostre territori, doncs el castellà no acaba de tenir el protagonisme que hauria de tenir i ens trobem amb nois que
no parlen castellà.
Sí que el parlen, el que passa és que no el parlen bé. De fet, no es parla bé ni el català ni el castellà, No, no, o sigui, la LOMLOE és un fracàs i no s'està ensenyant bé des de les escoles, però això seria tema que ens donaria per un altre debat, si vol. Però el castellà no es parla ni s'escriu bé ni es comprèn bé. La riquesa de la llengua castellana s'està perdent. Això és un fet. Jo no nego que sí que hi ha zones on es parla potser més el castellà que el català, i aleshores també hem d'ajudar a que aquesta població conegui l'altra llengua que tenim en el nostre país. I concretament a la regió de Catalunya tenim dues llengües, molt bé. Sí que hem d'ensenyar el català, sí que hem de vetllar perquè el català sobrevisqui, evidentment no podríem deixar mai que part del nostre llegat cultural, part de la nostra herència, doncs desaparegués, seria un crim. Però compte, perquè de vegades vulguem fer un bé, suposo que amb tota la bona intenció per part de les institucions educatives, vulguem fer un bé, a vegades fem un mal. I sobretot el que ens preocupa és que s'instrumentalitzi amb l'excusa d'ensenyar el català. Ens trobem que moltes vegades entren en joc també unes polítiques que no són lingüístiques, sinó que són polítiques ideològiques. Aleshores, aquí sí que hi tenim més a dir ja. No podem barrejar naps i cols. Si hem de protegir la llengua, fem-ho, però des d'una perspectiva estrictament acadèmica. No ho extrapolem a l'àmbit més polític. És una qüestió cultural. Es protegeix, es vetlla perquè aquesta llengua, que és el català, mantingui la seva salut, i al mateix temps es fa el mateix amb la llengua castellana, que en alguns casos no s'està fent. Per què? Perquè, començant pel cos docent, ja hi ha molts mestres, moltíssims, s'ha instal·lat en l'ideari, que prioritzen l'ensenyament en llengua catalana per sobre de la llengua castellana, i no per sobre l'espanyol, i no mantenen els percentatges que es demana. O sigui, juguem net. Si els alumnes han de ser coneixedors de totes les llengües, coi, no ens passa amb l'anglès. No hi ha aquesta discriminació cap a l'anglès. Entenem l'anglès com un enriquiment per als nostres alumnes. Entenem-ho així en totes les llengües, però no. S'instrumentalitza, es polititza aquest aspecte de l'educació dels nanos, i està malament.
I com valoraria el que ha fet a Borriana, per exemple, a Vox, retirant revistes en català i altres textos com de Cavall Fort recentment aquesta setmana a una biblioteca? És a dir, això no seria una sensació de que es persegueix la llengua, que no es vol que arribi? Per què ho fan?
No entenc per què es pot fer aquest tipus de aquest tipus de coses. En tot cas, sí que estaria bé preguntar-li a ell. Jo no puc respondre per el que ha fet una altra persona, i caldria veure quins són els motius que realment l'han portat a fer aquesta acció, no? En tot cas, insisteixo, el que sóc partidari no és de treure cap benefici a cap publicació, per exemple, com diu ara el Cavall Fort, una publicació que hem llegit tots de joves i amb la qual hem crescut, i amb Cavall Fort, amb Massa Gran, i hem après la llengua, no? Però caldria veure sí, perquè jo no ho sé per quina ha sigut la raó específica, però caldria veure si no hi ha, com deia abans, algun motiu d'adoctrinament ideològic. Si es donés aquest cas, jo també respatllaria el que s'ha fet, que no ho sé, eh? No sé si ha vingut per aquí o no ha vingut per aquí, però d'entrada, el que sí que em sembla molt bé és que les publicacions que es fan de cara als infants estiguin completament absents de contingut ideològic i polític.
Defensen l'eliminació de les 17 autonomies, anomenen el que diuen com 40 anys d'assaig autonòmic. De quina manera s'ha de governar l'Estat espanyol per vostès?
d'una manera vertical, des de dalt a baix. O sigui, nosaltres creiem que ha d'haver-hi un estat central, no centralista, però sí central, que governi per igual a tots. I després, és molt important per nosaltres, i creiem que per tota la població, la part més de bajos vuelos, als ajuntaments. És l'òrgan que dota a la ciutadania d'aquest diàleg amb l'administració, on es percep realment què és el que està patint la població de a pie, què és el que els seus anhels, els seus desitjos, les seves inquietuds. Això ho fem molt bé en els ajuntaments. S'ha de seguir potenciant aquestes institucions, però a mig camí hi ha un seguit d'administracions, un seguit de maquinària de l'Estat, de funcionariat, que dupliquen feines, que dupliquen càrrecs, que això és un sobrecost. Espanya és un dels països d'Europa amb més funcionariat. És un sector que vulguis que no, doncs és un lastre per la població. Si realment fos productiu i ens millorés la vida a tots, doncs potser valdria la pena fer entendre a la ciutadania que hem de fer un esforç i mantenir aquesta maquinària ben engreixada amb tot el que ens costa d'esforç econòmic. Però és que no és aquesta la percepció que tenim els ciutadans. La percepció que tenim és que Consell Comarcal, Diputació, Generalitat en el nostre cas de Catalunya, altres governs autonòmics, i al final dius, bueno, pel camí la casa sin barrer, que es diu en castellà, clar, doncs no ens sembla el model més adequat perquè el poble prosperi i per la felicitat de les nostres famílies.
Llavors Vox vol eliminar el nombre de funcionaris que hi ha a Espanya?
Està clar que sí.
Competències com educació, sanitat, seguretat i justícia, per vostès no haurien d'estar transferides a les autonomies, però això no l'apropa una mica més a la ciutadania? Ara em deia, potser s'ha de dotar de més competències als ajuntaments. Alguna d'aquestes competències s'hauria de tenir als ajuntaments, si no una Generalitat, per exemple?
Les competències de seguretat han de ser de l'Estat. Tot i així, és evident que, per exemple, en seguretat, qui percep els problemes reals d'una població, com la nostra, Sant Cugat, nosaltres tenim els problemes en el barri. Per tant, no té cap sentit que jo hagi d'elevar les meves queixes a un govern central. Per tant, ho haig de fer arribar a l'Ajuntament, i aquest Ajuntament necessita una policia preparada, una policia que estigui molt, molt ben avinguda amb la resta de cossos i forces de seguretat, i que entre tots puguin vetllar per la seguretat dels nostres veïns, que puguin crear un efecte dissuasori entre els delinqüents, perquè al cap i a la fi no es tracta tant de tenir unes grans mesures de mà dura, com moltes vegades se'ns etiqueta a nosaltres, com si volguéssim posar a tothom a la presó, que res més lluny. Es tracta simplement de dotar de més protagonisme i de més llibertat d'acció i més llibertat pedagògica, perquè a vegades un policia no pot ja ni cridar l'atenció a segons qui i de segons quina manera, perquè no té aquesta autonomia.
Però volen eliminar policies autonòmiques, no? Com Mossos d'Esquadra, entenem, i l'Ertzaintza, i llavors cap a on ha de raure tots aquests cossos de seguretat que fan tants anys que funcionen en aquests territoris espanyols?
No sé fins a quin punt és normal que tinguem policia local. Ja me'n deixaré algun, Guàrdia Urbana, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil...
Guàrdia Urbana és policia local, també, no?
Sí.
Tot ha de ser Guàrdia Civil i Policia Nacional espanyola?
El que està clar és que, més que desmuntar, el que s'hauria de fer és unificar. No es tracta ni de prohibir ni de retirar, sinó d'unificar i d'alguna manera treballar per la ciutadania. El que no podem fer és que els ciutadans vegin i percebin el que realment és, que és que estem mantenint moltes estructures. No només estem parlant de lo que serien el cos de cossos i forces de seguretat de l'estat, de policies, sinó les estructures que generen tot això són molt cares. Aleshores, d'alguna manera, s'haurien d'unificar, està clar.
Per vostès haurien d'il·legalitzar partits i associacions, ONGs, que persegueixin, ho dic textualment, la destrucció de la unitat territorial. Qui està en aquesta llista del que s'hauria d'il·legalitzar?
No hi ha cap llista, perdoni, no? Però no hi ha cap llista.
I qui són
només sentit
els partits
només és sentit comú.
Atempten contra això?
No voldria parlar de sigles, sinó que voldria parlar de qui mereixeria, amb els nostres criteris, doncs, no està representant el poble d'una forma legal. Miri, sembla que se'ns oblidi molt ràpid el passat dolorós que hem viscut aquí a Espanya de sang. De sang. Però no estem parlant de fa molt de temps. Estem parlant de situacions que malauradament hem viscut molt de prop, molts ciutadans, i que hi ha partits que no condemnen, que sembla que fins i tot justifiquen. És més, alguns d'ells a les seves llistes hi tenen gent molt propera. No estem parlant només de partits bascos, fins fa poc hem vist aquí a casa nostra també, a Catalunya, hem vist passejar-se a Arnaldo Otegi de la mà, somrient, com si aquí no hagués passat res, amb polítics que conviuen amb nosaltres. Aleshores, a mi no em sembla que jo pugui seure a la taula a negociar res, ni tan sols si estan ben escombrats els carrers o no, amb persones que trivialitzen la violència. No, hi ha un fiscal de l'odi que actua molt bé en segons quins aspectes, i en canvi nosaltres, els polítics, en segons quins altres, sembla que tenim la pell molt gruixuda. No es tracta de viure tot el dia aferrats al que ja va passar. Està clar que s'ha de perdonar, està clar que s'ha de saber mirar endavant i que hem de buscar solucions a tots els conflictes, que hi són, d'una manera positiva i que sigui el millor, el més beneficiosa per tots. Però només demanem una miqueta de sentit comú i de demanar perdó. Demanar perdó és de perogrullo, que es diu en castellà. Si jo no demano perdó pel mal que he fet, no només empunyant una arma, no només posar-me un pas muntanyes i anar a segrestar una persona contra la seva voluntat, sinó alimentant a tot un seguit de joves que d'origen desestructurat o no, no sé com es nodria aquell temps aquella banda terrorista, no? Estem parlant d'ETA. Doncs hi havia un discurs que encara hi és, que alimenta aquest tipus d'actituds d'odi i de animadversió contra una certa part de la població. No podem asseure'ns...
Per tant, demana la legalització de Bildu, entenem, sí. I no només Bildu, o també partits independentistes catalans?
També partits independentistes catalans que portin a les seves files a persones que han militat o que han donat el seu suport explícit a bandes terroristes i al discurs que enalteix el terrorisme.
Canviem de tema, ens centrem també en matèria educativa. Defensen els drets de les famílies a educar els seus fills en llibertat i blindar la lliure elecció de centres a través d'un xec escolar, expliquen. Pensen només en centres on s'imparteixi religió catòlica i també el castellà, o la diversitat és superior?
És plena. La diversitat és plena. De fet, l'altre dia em fixava d'una escola, una madrassa que es diu una escola musulmana a Barcelona, no me'n recordo del carrer, no sóc capaç de recordar-lo, on posa claríssimament el cartell Escuela para Mujeres y Niñas. Plena llibertat. Si hi ha un col·lectiu que per la seva cultura musulmana diu jo necessito que els meus fills puguin acudir a l'escola a estudiar amb nens, total llibertat. Jo no puc coartar en aquest col·lectiu musulmà per això, no puc fer-ho, no puc fer-ho de cap manera. De la mateixa manera, si hi ha un col·lectiu de persones que per la raó que sigui diuen no, és que a mi m'he criat amb aquest entorn, jo hi em sento còmode i només vull que les meves filles estudiïn en una escola femení, per la raó que sigui. És que no tinc cap dret jo a preguntar-li a la persona per què. I molt menys, a part de preguntar-li per què, molt menys tinc dret a dir-li no. Aquesta opció educativa, jo com a estat, no la puc permetre. És que és molt greu. Ens sembla molt greu que un govern, sigui el que sigui, però precisament un govern progressista, un govern de la índole que sigui, s'atreveixi a dir com hem d'educar els nostres fills. És bastant significatiu, la veritat. Ja ha passat altres vegades a la història i hem vist els resultats. Quan els governs diuen s'ha d'educar d'aquesta manera i no d'aquesta altra, normalment al darrere hi ha una intencionalitat molt clara i normalment els efectes mai han sigut bons. Per tant, nosaltres creiem en la plena llibertat de les famílies per dir escolta'm, jo em vull matricular a l'escola del costat de casa perquè prioritzo que els meus fills estudiïn a 5 minuts perquè la meva situació familiar és difícil i necessito que estiguin a prop. O al revés, vull anar a una escola de Tarragona perquè és una escola masculina on el seu model pedagògic, el conec, funciona molt bé, les famílies són d'un entorn molt semblant al meu i m'interessa. Doncs jo haig de facilitar que aquesta família hi pugui anar. No només aplaudir, sinó facilitar. Però és que sobretot és això, és una qüestió de llibertats.
La violència masclista existeix per vostès?
Sí.
Però la neguen i volen derogar també la llei de violència de gènere i dir-li intrafamiliar.
Masclista no. Existeix la violència d'alguns homes. He dit que sí molt ràpidament i és que perquè tinc clar que existeix una violència dels homes, d'alguns homes contra algunes dones.
I sempre també són les dones les que acaben mortes, assassinades, menyspreades, no?
Sempre.
Sempre.
Ho pregunta o ho afirma?
Pregunto. O afirmo i li pregunto.
No.
Són els homes, també.
Sí. La violència, malauradament, és inherent en algunes persones i les hem d'ajudar en aquestes persones a corregir i a reinserir-se a la societat, però criminalitzar a un col·lectiu, en aquest cas els homes, i dir que la violència sempre l'exerceixen els homes i sempre és contra les dones, no és així. Què passa aleshores? Que si una persona és homosexual, un home homosexual exerceix la violència contra la seva parella homosexual, contra un altre home, aleshores ja no és el motiu de queixa. Nosaltres, i una dona, una dona no té maneres d'exercir la violència contra un home, potser físicament no té la superioritat física que té un home i no pot exercir el mateix tipus de violència, però que les dones en alguns casos exerceixen violència contra els homes, això és així. I en aquest tema, ja que me'l treu, també m'agradaria dir que el fet de que hi hagi la possibilitat de que alguns pares, homes, se'ls retiri la custòdia automàticament només pel fet de que hi hagi una denúncia, així com a mesura cautelar, diguem, per com a de buenas a primeras vamos a separar, que entenc que la intenció és bona, és protegir a l'infant. Aquesta és la intenció, sí, clar. Però darrere hi ha molts casos de denúncies falses on s'han trencat uns vincles emocionals entre un pare i uns fills per unes històries personals, que és molt difícil després refer la vida d'aquestes persones, i s'ha causat un dany a través d'una denúncia sense fonament, però que ja ha arribat, i els que hagin patit aquesta situació saben lo difícil que és revertir això, que ja ha arribat i aquesta unitat familiar s'ha trencat. S'ha trencat i moltes vegades no es pot tornar a construir. A més, de tots els diners que necessita una persona en advocats per poder defensar-se davant d'aquestes situacions.
Malauradament, cada setmana, però, moren més d'una dona víctima d'aquesta violència de gènere a Espanya. Avancem amb l'entrevista, que queda molt pocs minuts. En matèria migratòria, m'agradaria explicar-li, preguntar-li sobre les seves polítiques. Aposten, per exemple, pel tancament de centres de menors, d'estrangers, de fer fora els immigrants sense papers, fins i tot negar-los l'empadronament, cosa que estan obligats els ajuntaments a empadronar. Tot això, com ho volen fer? I no sé, vostè també, què en pensa quan veu les imatges de gent morint al Mediterrani, on queden els drets humans i les polítiques?
Sí, és molt trist que entre tots haguem creat un món amb aquestes desigualtats tan terribles i no està en mans nostra, no està en mans de Vox canviar el món a nivell planetari que crea aquestes desigualtats entre països. Ens agradaria moltíssim poder contribuir, i ho farem en la mesura que ens sigui possible, no? Ajudar a les persones que necessiten de la nostra ajuda. I ens sembla encara més trist i vergonyós que hi hagin persones que s'enriqueixen amb això. Els nous esclavistes són persones que es dediquen a fer-se rics aprofitant la misèria d'aquestes persones, la il·lusió per millorar, que és molt humana i molt comprensible, i ajudar aquestes persones a fer un viatge cap a la mort, acompanyar-los en moltes vegades un viatge que saben que són sense retorn, perquè les embarcacions on els posen no són embarcacions adequades, perquè van amuntegats. Nosaltres no estem en contra de la immigració. La immigració és un fenomen natural i quan fa falta que en un lloc vingui gent a treballar, doncs benvinguda sigui. Sempre ha sigut així. A Espanya ho hem fet molt i els espanyols també ho hem fet en altres països, però hem anat a treballar, escolti, hem anat a construir, hem anat a fer el bé. Jo mateix vinc de Granollers i he vingut a Sant Cugat fa un any, ara tot just que estic aquí. Però no vinc a rascar-me la panxa, vinc a intentar contribuir amb el que bonament puc, més o menys. Ara, a fer el ximple, no. A fer el brètol, tampoc. A fer el vago, tampoc. I molt menys a delinquir i fer mal. Estem a favor, completament a favor, de fer fora la gent que se'ls ha convidat a venir o se'ls ha permès entrar amb tota la bona voluntat, d'una forma caritativa, i aleshores no t'estan fent el bé, sinó que delinqueixen, agredeixen sexualment altres persones. Jo no puc fer-me càrrec d'una persona que no ve aquí a construir. Em costa, ho dic de memòria, però són més de 20.000 euros l'any cada intern que tenim en els nostres centres penitenciaris. Escolti'm, que se'n vagin en els seus centres penitenciaris, compleixin allà la pena. Després, quan acabin de complir-la, ja en parlarem.
Estem fora de temps. Acabem l'entrevista amb un petit test que els hi fem a tots els entrevistats en aquestes entrevistes. Són de resposta molt curta, així que li demano brevetat. Completi la frase. Vox és el partit que...
Que tornarà al sentit comú a aquest país.
Una prioritat de Vox?
Control de la immigració, defensa de les famílies tradicionals, de la família de tota la vida.
I una línia vermella?
Sí, els pactar amb partits que no defensin la vida en tot el seu sentit, des de la concepció, o que defensin treure-li a una altra persona.
Una preferència de pacte?
En qualsevol partit, excepte els que havíem parlat abans, que defensi els nostres postulats. No hi ha cap preferència.
I des de Madrid, un compromís per Sant Cugat?
Doncs me'l guardo, perquè d'aquí una estona tindrem un altre moment per parlar-ne i tinc ganes de parlar-ne allà d'aquest compromís que demanarem a Madrid.
Perfecte, Jordi Guirado, regidor de Vox a l'Ajuntament de Sant Cugat. Moltes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia. I vostès recordin que poden continuar informats constantment a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció.